esperarte, excitarme ahora que no estás, que la fluya baña que este inferno. Mirar el ser para flotar, a veces hay hues del teu estany, necesite respirarte. Y la ferocidad les nos desarte.
Puedo escribir los versos más hermosos, pero nunca describir tus ojos. Dejar en blanco estas hojas
y la ferocidad de nuestros actos
erosiona mi piel
y hace que aumenten los impactos,
dejando el cuerpo intacto. Nuestros actos erosionan mi piel y hace que aumenten los impactos.
Y la sinceridad de las palabras que huyen como un corcel hacen que vuelva a desearte. Entrar en contacto con todo va a acomiadar la nuestra historia.
Molt bona nit, sempre ens passa el mateix. Hauríem de pactar a veure qui... Com fèiem a la temporada 1, que dèiem, sí. Avui entres tu, avui entro jo. Hem d'intentar de fer bé el unison aquell que existeix. No sé com es diu, però sé que això es pot fer. Sé que hi ha gent que ho sap fer, de parlar a l'hora, a la vegada. I llavors queda molt maco. Nosaltres no.
Bueno, aviam, tu perquè no en saps, perquè això de la ràdio et queda, diguem-ne...
Sí, m'ha vingut gros, no m'esperava que... No m'esperava tantes audiències i bueno, sí, sí, he de reconèixer que sí, m'ha vingut gros. No, ara fora de conyes, la setmana passada no vam fer programa, ho sabem, ens vau trobar a faltar, nosaltres també, a vosaltres, però jo tenia compromisos. No.
Bueno, no passa
res. Sí, no passa res, que les coses aquestes passen. Però, com a compensació, us porto dos anècdotes, Bueno, dos coses. Una anècdota i l'altra una cosa que m'ha passat.
Ah?
L'anècdota, què vols que comenci? Per la cosa o per l'anècdota?
Per la cosa, va.
Per la cosa.
O per l'anècdota.
Jo el que tu vulguis, tio. Jo...
Què fa més riure, l'anècdota o
la cosa? La cosa fa més riure.
Doncs comença per l'anècdota.
Doncs l'anècdota és que la setmana passada, el diumenge, em vaig estrenar com a subhastador.
Ah, sí?
Sí, vaig ser subhastador d'art.
Bueno, ho vaig veure penjat.
Sí, A mi em vas veure penjat o,
no,
el vídeo?
El vídeo. Però tot i que la gent et volia penjar de lo dolent que ets.
No, no et creguis, eh? Molta gent, potser era per, com es diu, per educació cívica, quan es va acabar la subhasta em van venir i em van dir: oh, has fet molt bé, quan tens fa que ho fas? I jo, no, no és la meva primera vegada. Ah, doncs ho has fet molt bé, no sé què. Bueno, fins a aquest punt bé. La cosa era les obres, o sigui, es feien una subhasta d'obres d'art i n'hi va haver-hi alguns dels oients que em deien: però bueno, tenc que hi ha la subhasta, que la vull pagar més, que no sé. Lo típic que passa a les subhastes, que se'n va el preu. Em sembla que la cavall que arriba a vendre més cara van ser 245 euros.
Ah, sí?
Sí, era una obra, ara no me'n recordaré, és de quina vas? Però eren els geganters de Quinabàs, el quadro eren els geganters de Quinabàs i ja era l'últim quadro que se subhastava i es va vendre, no sé si eren 235 o 245, una noia o va ser qui ho acaba comprant, o la felicito, se la congratula, s'ha endut una obra d'art molt maca, tot i que aquesta es va vendre la més cara, era una de la meva del top 3, hi havia tres que eren,
ah,
que
sí?
Em van agradar molt, una era aquesta, una altra era de Valentí Gubianes, i una altra era del Gerard Casaldàliga, també conegut com a Panky,
sí,
que jugava amb la silueta i uns colors vius de fondo i la silueta al davant. I m'agrada molt aquella obra també.
Sí?
Sí, 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 sí. Potser has vist pintures seves. Saps allà on hi ha el dia?
Sí?
De quina vas? Que hi ha una paret tota pintada amb un mural que es veu com un hort amb tomaquera.
Sí.
Pues allò ho va fer ell.
Vale.
Doncs d'aquell estil. No sé si el quadre ho va fer amb spray de graffiti o amb pinzell. Si ho va fer amb spray de graffiti, ole.
Perquè ara hi havia molta precisió,
sí, 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 sí,
cromàtica.
Bueno, perquè el quadre era petit.
Ah, vale.
No era, saps, vull dir...
O sigui, no era un Guernica que cara de Déu.
No.
Val,
tampoc
val.
Era un Van Gogh, no.
Ah, vale.
Perquè vaig anar-hi al museu de Van Gogh, jo, ho sabies.
Ah, sí?
Sí.
Quina cosa més culta, no?
Sí, jo el que fiqui, jo, el David no només ensenya, també entretén. Ai, no només entretén, també ensenya.
Ah.
És la frase que els dic ara amb els nens.
Ah,
del
sí?
Cau. Sí, 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 sí. Perquè a vegades els trec paraules en anglès. Em surt de dintre. I em diuen: per què ens parles en anglès? Jo, perquè el David no només entretén, també ensenya. I l'altra cosa, el que és
pobreta canalla, que els has d'ensenyar.
Sí, sí, jo poca cosa.
El camí de drogues i tot això, però bueno.
No, home, no ens passem. Els puc comentar què fan, però no els portaré cap al camí. No diré ni bon ni dolent. No els portaré cap a aquell camí. Llavors, i la cosa que m'ha passat aquesta nit, i ha sigut... Per la gent és graciós, per mi ha sigut una putada molt gran. Perquè...
Sorprèn-me?
Sí, et sorprendré, perquè m'he llevat rotllo a les 5 del matí amb molt mal al peu. El dit del peu, el dit gros del peu.
I la teva gata t'estava menjant?
No, la meva gata no estava a la habitació. I el que ha passat és que, no sé encara com, no em preguntis, la ungla del dit gros se m'ha trencat i se m'ha clavat el dit.
S'ha trencat?
I
què has fet?
No ho sé, dormir, i he dormit i se m'ha clavat i m'he despertat i tenia allà la ungla allà com clavada al dit i el dit superinflat. I bueno, ara m'he ficat una miqueta de pomada, però he pensat: però com pot ser que dormint em faci mal? Quan estic despert ho entenc, però dormint... Jo no don crèdit a les coses que em passen. I ara ja sí, ja podem donar inici al programa, si vols.
Vale.
Ja que porto un rato parlant, si vols et donaré l'honor i el privilegi de fer la primera notícia.
Sí?
Sí, per què no? Que de perdidos al río, ja...
Bueno, jo ara et van ser una pregunta.
Ui, tant, m'agraden molt les teves preguntes.
Tu ara, d'aquí 4 dies, no, per edat, no, ja et toca, doncs et mulliràs. És una cosa natural, una cosa, diguem-ne, selectiva, que gràcies a Déu doncs va fer amb la naturalesa.
Però espero que més de 4 dies em quedin.
Bueno, 5 màxim, avui tampoc...
Vale, bueno, si són 5 encara.
Com t'agradaria que fos el teu enterrament?
Ui, una festa.
Sí?
Sí, jo...
En plan què?
En plan res de la típica persona allò: oh, és que era tan bona persona... Tampoc vull que enganyin, saps? Vull dir...
Hey.
Jo,
sap,
clar,
ningú
saps,
dirà,
ningú dirà
no,
és que... No, però els típics, els familiars més propers potser sí que diran: és que era tan bon noi, va morir tan jove. Però no, jo que...
Bueno,
diu, no cardem, tinc 22.
Bueno, iaio. Matusalènia.
Matusalem, ale, vinga, a veure qui la diu més grossa. No, doncs jo que fos una festa per tot lo gran. O sigui, el que s'haguessin de gastar en velatoris i ataúds i... No, res, que em fiquin a dintre una bossa de paper, ho cremin i tot el que s'estalvin pues, ho gastin per fer una macrofesta. Jo, és el que jo proposaria.
Doncs crec que canviaràs d'opinió.
Ui!
Canviaràs d'opinió, amic David.
Mira com pensava que aniria cap a aquest estil, la notícia. Eh? Que va muntar una festa pel seu enterro.
Doncs no és ben bé això, però una pirotècnia, una empresa doncs, que fa petards i tot això, ofereix petites mascletes i focs artificials amb les cendres dels difunts. Una empresa valenciana realitza una mitjana d'entre 10 i 15 dispars, o sigui, focs.
Focs artificials.
Artificial,
no?
Doncs, per minut, és una...
És com una bateria.
És com una bateria.
Sí, diguem, vale? Diuen bateries. Sí.
Entre l'1 i el 19 de març, a València, es fa la mascletà diària a la plaça de l'Ajuntament, no? Són les falles. Mm. El 18 de març, doncs, arriba...
El caloret faller.
Exacte. Arriba l'espectacular nit del foc que es posa, doncs, que posa punt i final a les falles de València. Doncs les empreses valencianes de pirotècnia no viuen només d'aquests dies. A més, doncs, a disparar, de fer explotar en altres festes, doncs, per tot l'estat i a l'estranger, la marca de petardos Europlà ha obert un negoci en el món funerari i es que ofereix petites, diguem-ne, explosions i íntims castells de foc o mascletàs amb les cendres dels difunts. Ho demanen familiars que després de que hagi mort un seu familiar o un seu amic, doncs deixa per escrit en el testament que alguna vegada doncs, li hauria agradat doncs, acabar els seus dies, bueno, fer el seu comiat d'aquesta manera tan original.
És a dir, acabar ja, i ara mai més ben dit, acabar per l'ual, no?
Sí. Sí, sí, però llavors... Tornes per la pròpia gravetat.
Sí, no, però ja et deixa allà dalt i llavors ja Sant Pere t'agafa i ja... Si t'agafa tens... Ja està.
Bé, doncs a la Comunitat Valenciana, que com sabeu és, la capital és València, on es fan les falles, doncs ho solen demanar persones doncs, que estan associades o que estan relacionades, òbviament, en aquest món de les falles o bé en altres llocs on són apassionats doncs, d'aquests focs artificials. Assegura el director comercial de l'empresa que es diu José Gallar.
Puc fer una puntualització? La volia fer abans, però... O sigui, és això, o sigui, si t'has portat bé i vas al cel, el petardo surt amunt i Sant Pere t'agafa. I si fa el que es diu la llufa, pues és que vas a l'infern. Allò que no vola, pum. Aquest ja poden saber, ui, aquest era bona persona i aquest dolenta.
Bé, doncs, es creu que de mitjanes es fan entre 10 i 15... focs artificials, per dir-ho, 5 palmeres allà al cel, anuals amb cendres de difunts. O sigui, que podeu alguna vegada anar a... Per exemple. Sí, sí.
O sigui, per exemple, els focs artificials que veig jo, que són els del Castell d'Aro, aquell, pot ser una d'aquelles palmeres, sigui...
No, perquè les, diguem-ne, els principals llocs on se situa, és a dir, la província de Huelva, la comunitat del País Basc, o bé a Cantàbria, i el preu surt més econòmic que un enterrament. Un enterrament aquí anava a oscil·lar els 6.000 euros, més o menys,
no sé,
llargs.
Mai m'he mort.
No? Bueno, doncs ja ho veuràs el dia, que a més hi perdran molts calés. I doncs això costa, té un cost d'entre 300 i 500 euros. En funció doncs, del punt de carcasses que vulguem, calibres o efectes doncs, que vulguem.
Efectos retòricos, aquí ja tu amb coses de Hogwarts, ja.
Però... per exemple, per un servei d'aquest tipus a Bilbao s'han arribat a cobrar, a pagar fins a 1.500 euros perquè clar, a més hi entra el desplaçament, la instal·lació de tota la... Vull dir que no està gens malament.
Bueno, en certa manera això es podria associar amb la idea que t'he donat.
Exacte.
Jo.
Sí. aquest servei es fa des de l'any 2014, anem una miqueta tard en explicar-ho, però no. Els mitjans se n'han fet ressò aquesta setmana, que sempre va bé doncs, tenir-ho present.
I se'n fan ressò just ara que venen les falles, també saben buscar el màrqueting bé, o sigui, no, tots no són.
I les cendres doncs, donen, per exemple, per fer entre 3 i 5 palmeres de color o una petita mascleta.
Creus que la Rita va ser alguna de les palmeres? no sé, potser ho tenia, com que era d'allà a València i tal, per fer...
Coses més rares s'han vist, eh?
Sí, no? Sí, no? Ah, que sí?
Sí. Doncs sí,
pues, home, pues, fusionar la meva idea de funeral, de festa per lo gran, amb lo teu de 300 o 500 euros perquè es facin focs artificials...
Home, i a més
jo, el dia que em mori, els que vinguin a l'enterro, bueno, s'ho passaran tet, tindran focs artificials, barra lliure...
I a més, tu podries no van a mascletar, eh?
Si jo sí, jo...
Tot això ha de ser...
Jo aquí surt per, allò que deien, una mitjana de 3 o 4 sí. Palmeres, no? Jo crec que en trec una dotzena sencera.
I tant, t'ho diràs.
Una dotzena de... Que el que costa pujar aquestes escales, fill meu.
Doncs no pujar aquestes escales, no arribaràs a l'Olimpo, bueno, no, perquè Sant Pere no t'agafarà.
No, jo faré llufa, jo seré el que farà... I no...
Allò.
Sí, no. A mi, a vegades m'ha passat, eh?
Ah, sí?
Que no em surt el petardo. I llavors no saps què fer, si acostar-te o no, perquè si t'acostes i explota, què? Ah, i si ja no?
No seria res.
Home, un dia jugant amb petardos quasi bé em perdo els kinders.
Ah, sí?
No ho sabies?
No.
No ho vas veure? Se'm va fer ressò per Instagram, d'això també. Vam obrir una palmera, una font, aquelles, lo típico.
Sí.
I la vam obrir així per fer la conya amb els el cau i tots cantant allà, que divertit, però jo vaig veure que allò feia xispetes molt petites i vaig dir, va, ara corro i la salto. I en el moment en què vaig anar a saltar va començar a tirar tot allò cap amunt, jo, bueno, no em va pillar allò de miracle, em va fer un susto, nano,
quina pena, jo no t'enganxés.
Sí, això és el que van dir els que estaven gravant, torna-ho a fer, jo, sí, home, que m'heu cregut. Bueno, no, molt, molt interessant la notícia, sí. I crec que ja tinc com morir.
Sí?
Bueno, no sé com moriré, però sí com que se celebri.
Sí, perquè clar, la idea és que et cremin un cop mort.
Clar, no, si m'ho fan viu, sí. Potser encara peta més fort.
Sí, però tampoc és plan de que la teva budellada surti, saps?
Ja.
Tampoc és això.
T'imagines que surtis allà lligat al petardo, tu ja... I jo, oh, quina palmera més maca, és 4D, i llavors els hi cau la sang, això. Bueno.
No,
sí,
que
ja,
la gent
sí,
acaba
sí.
De sopar o està sopant.
Sí, o està sopant, ja.
Bueno, no, està sopant.
Bueno, sí, quasi...
Clar, és que són els 8 del vespre.
No, quasi mitja, quasi
sí,
dos quarts de... Quasi
dos quarts de 9.
No, que jo quan acabem el programa he quedat per anar a sopar, per tant tampoc em vull... tampoc vull fer ara aquí...
És que ets molt escatològic, eh?
Sí, què hi farem?
Sí.
Bueno, ara doncs jo deixo el món de la pirotècnia i me'n vaig cap al món del cine. Vale. El titular diu així, no té pèrdua, eh? Escolteu. El pit de Michael B. Jordan ha trencat els bràquets d'una espectadora de Black Panther. Pels que no sapigueu, Black Panther és la pel·lícula aquesta que s'ha estrenat ara fa poc de Marvel. Segueixes Marvel?
No.
És...
Perquè Marvel és allò dels...
Els superherois.
Dels superherois.
Sí.
Ah, sí, que en fan còmics i tot això.
Sí, sí. Principalment eren còmics i ara en fan les pel·lícules.
Mm-hmm.
Perdoneu que tenia set.
No?
Doncs això, la pel·lícula és Black Panther. Doncs la notícia continua dient així, que Michael B. Jordan té un bon cos, ho saben fins i tot a Asgard, que Asgard fa una referència a... Pels que no ho sapigueu, us poso un context perquè l'Andreu em sembla també va bastant perdut.
Eh?
Sí. Ah. Asgard és la terra on viuen els déus nòrdics, vale?
Sí.
El seu personatge de Black Panther no només li permet lluir-se interpretativament, sinó també presumir de físic, i és que es passa la major part dels seus minuts sense samarreta. L'actor de 31 anys aixeca passions, tant és així que Sophia Rupp, una espectadora californiana, va trencar els seus bràquets després de contemplar com l'actor que interpretava Killmonger es treia la samarreta. Això ho explica el seu ortodoncista en el seu Tumblr personal. Sí, sí, digue'm, què anaves a dir? Sí.
Com se... O sigui...
Ah, és que a mi també m'ha trencat, i ara jugant amb la notícia, a mi també m'ha trencat aquesta notícia, i per això l'he ficat, perquè m'ha fet molta curiositat, i a la vegada riure, i he dit...
Ho expliques més endavant com es va trencar?
Sí, sí? Ho explica.
Vale.
Ho explica.
Vale.
Doncs, tal com deia, explicava el seu ortodoncista al Tumblr personal. Una de les meves pacients va venir amb una consulta d'emergència perquè havia partit el filferro del seu aparell veient la pel·lícula. Quan l'actor es va treure la samarreta, ella va serrar les dents tan fortament que els va trencar.
Com?
O sigui, allò que... La típica sensació de que apretes les dents perquè passava algo molt emocionant i estàs així... movent les dents de dreta a esquerra mentre estan rascant-se, doncs això és el que va fer. I segons diu l'ortodoncista, és la cosa més divertida que m'ha passat mai. Aquesta assedegada nena de 17 anys estava tan rígida que va trencar l'acer. I llavors, clar, aquesta captura...
Però aquesta, això Marvel ho ha de saber.
Sí, ara, 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 ara! Ih, que bo que ets, ets molt bo, tio, ets molt bo.
Sí, tinc per natural.
Sí, ara veuràs. Una captura del post es va fer viral a Twitter i va arribar fins a la calenta espectadora, que en realitat tenia 18 anys. Tot i que l'ortodoncista no va revelar la seva identitat, com és lògic, ella es va reconèixer a si mateixa per la descripció de la divertida anècdota. I en el seu tuit va ficar, un moment, no pot ser, aquesta noia sóc jo. És el Tumblr del meu ortodoncista. És una publicació sobre mi, em vull morir. Vale? Llavors, la situació aquesta també va arribar a les oïdes, a les orelles de l'actor, i Jordan va respondre al tuit de la noia aquesta oferint-li pagar-li un aparell nou, dient, en part em sento responsable per trencar-te l'aparell, fes-me saber si ho puc canviar. O sigui... Impressionant. Jo aquesta notícia... Aquesta notícia... Tu saps el que... Imagina't que estàs al cine i de cop i volta sents... I una noia... I em la mata per la boca i tu, què ha passat? I la veus allà amb un tros de fil de ferro per aquí sortint... O sigui, impressionant.
Sí.
Jo no tinc maneres de descriure aquesta notícia que... Impressionant.
Sí.
És que no sé...
M'ho
imagino...
Jo tenia entès que quan quedaves meravellat sexualment d'algú, jo que sé, mullaves, jo que sé, saps? Vull dir, no.
Que potser també. No ho sabem.
Però clar, rebentar els
bràquets, eh?
Ojo, eh?
I no són baratos, uns bràquets. Suposo que per això... Que tu imagina't, si s'han fet ressò d'això, que l'actor que interpreta aquest personatge ho ha vist i ha contestat a la noia perquè li vol dir no, sap greu, t'ho pago jo. Però jo estic per anar a mirar una pel·lícula i dir que se m'ha trencat el cotxe mirant la seva pel·lícula i a veure si cola. Jo què sé, li diré que tenia... Li diré que tenia... Saps aquelles típiques teles que es posen al cotxe?
Sí.
Doncs li diré que jo anava als meus... que tenia gent a darrere que estava mirant la seva peli, es va treure la samarreta, van fer un crit, em vaig assustar, vaig girar, pam, i a veure si em paga un cotxe, per provar.
No, provo.
No.
Pobra noia. Ara li riurem, la gràcia, vale? Perquè és així com discapacitat, llavors, vale? A la de tres aplaudim, eh? Un, dos, tres. Bravo!
Guapo!
Ah! Guapo!
Oh! Que tenis que m'hagi d'aplaudir jo mateix també.
Sí.
El tenir tan públic aquí. Vale, no. Pues aquesta...
Ara aquella senyora d'allà t'anava a tirar els sostens, eh?
I has vist aquell? S'ha tret els calçotets. No, gràcies.
Ah, no, perquè a mi els té bruts el marrano, eh?
Ui. No, pues continuem.
Sí.
Tens alguna notícia?
Ah,
o...
sí.
Vull dir...
Sí.
Ens caracteritzem per ser un programa on informem a la gent.
Clar,
sobre
sí.
Coses. Per cert, quantes em portes de notícies avui?
Porto 3.
Vale.
Més.
Ah, 3 més?
Sí.
Ah, em portaves 4 avui?
Sí.
Mira que normalment sempre ets de números imparells,
tu. No, perquè normalment les solia fer totes, però va haver-hi aquell dia de l'entrevista que no les podia fer totes i les tenia
acumulades. Les tenies acumulades. Ah, amigo, com te conoces aquí la història.
Sí.
Que, a veure, que si va bé aviat tindrem una altra entrevista.
Ah, sí?
Bueno, si va bé.
Ah, vale.
Dir,
si va bé, bé, si
escrita
no va
ja,
bé... No,
escrita
no.
Ja la tenim, de fa temps.
Sí.
En principi havia de ser la primera, que no vam desvelar aquí. O sigui, com vam dir? Ara no recordo. No sé si vam desvelar aquí havia de ser la persona entrevistada.
Figaro.
Sí. Figaro. Doncs pues no, l'entrevista ja la tenim, ara falta que li vagi bé.
Vale.
Em va dir que els caps de setmana.
Vale.
Si fa falta, doncs algun cap de setmana acadèmic, gravem.
Vale.
I si no, doncs com vam fer amb la senyoreta Elia Periwinkle, que ho vam fer a través...
Periwinkle. Ah.
No me'n... És que... Sé que va dir el seu nom real, però no me'n recordo ja. Tinc molt mala memòria. Bueno, continuem amb les notícies. Sí.
Bueno...
Sí? Interessant, m'agrada molt aquesta notícia.
Bueno, ara t'explicaré una notícia original que no ha passat aquí, sinó que ha passat a les Illes Canàries, vale?
Vale.
Diu que l'autor d'un petit delicte il·legal de...
El que té els delictes, no?
Sí.
Vull dir, són il·legals.
Un petit delicte il·legal, no? resulta que hi va haver un petit robatori de coixins en un hotel al sud de Gran Canària i ha sigut identificat el lladre i, òbviament, com no podria ser d'una altra manera, ha estat denunciat. L'autor d'aquest petit robatori de coixins, mantes i edredons d'un hotel del sud de Gran Canària ha sigut identificat. Ha hagut de deixar el lloc com estava abans de la seva ocurrència i serà denunciat pel Cabildo de Gran Canària, que seria com el govern autonòmic d'allà. El personal del Consejo Insular de Aguas del Cabildo, en el qual, per cert, té una policia d'aigües...
Un moment, és el que anava a dir. Què té a veure ara la policia? O sigui, és com si els guardacostes volguessin detenir algú perquè ha robat en un hotel de Barcelona o de Tarragona.
No, és que ara ho veuràs. Perquè...
Ah, vale, vale.
Bé, doncs, que vigila tot l'any els barrancs de Gran Canària i els últims dies han agafat importància degut a l'alerta que es van trobar a la matinada de dilluns amb aquest accident natural, i es van prendre aquestes fotografies per fer-ne difusió.
Que com podreu veure, vosaltres no ho podreu veure, i nosaltres sí.
Són els coixins.
Són els
tirats en un barranc.
Ara sí, tens tota la meva atenció. Per què?
Bé, el Twitter del Cabildo, d'aquest govern autonòmic de Canàries, s'ha encarregat de difondre les imatges i subratllar que es tractava, a més, d'un atemptat encara pitjor
Atemptat?
Sí, sí. Que va despertar totes les emergències. Per què? Doncs perquè aquests coixins van ser arrastrats per l'aigua i, per tant, fan un tap a la sortida del mar. I en tot cas també afecta la convivència, perquè clar, l'aigua anirà pujant fins que pot acabar... Tanmateix, el Cabildo va demanar la col·laboració ciutadana per donar a conèixer l'autor i poder prendre les mesures oportunes. El material de llit pertany a un hotel que ràpidament es va identificar que va identificar que aquells coixins eren seus, doncs perquè li havien desaparegut.
I suposo perquè normalment sempre tenen el brodat aquell.
Clar, sí, de l'hotel. I ràpidament doncs van trucar a la Conselleria de Medi Ambient i Emergències i es va oferir el seu titular, el Miguel Ángel Rodríguez, que va explicar el que havia passat i tota la informació necessària per poder trobar l'autor. En aquest establiment hoteler es van prendre òbviament que com que els van haver robat, van haver d'innovar, no hi van haver de contractar una nova empresa que els fes la roba nova, i va subratllar l'autor que gràcies a una ONG els va poder donar aquesta roba. Per tant, gràcies a una ONG han pogut recuperar, o sigui, mentre els havien robat...
O sigui, els hi van robar, van treure la tela i el que la va vendre una ONG, la tela?
No. O sigui, el tio que va robar els d'allò els va llançar per un barranc.
Sí, perquè volia.
Perquè volia, perquè pot, sí. Vale? Llavors, com que l'hotel va dir, clar, no puc estar mentre no trobin el fill de puta que m'ha robat els coixins...
No tenim el capturador de censura, perdó.
Pip! Ah, i tal ara, eh?
Va molt retras, pobre.
Clar, mentre no el trobem, mentre no ens trobin el material, clar, els nostres clients han de poder dormir amb coixins i tot això. Doncs què? Gràcies a una ONG molt amable, els hi va subministrar tot aquest tema.
Que una ONG t'hagi de subministrar per coixins... Vull dir, ja és el colmo, no? Vull dir...
I per tant, per raons que encara no es coneixen, el transportista va eludir realitzar el trasllat i va optar per precipitar tot aquest material pel barranc de Fataga, a San Fernando de Maspalomas.
Jo tinc una teoria. Aquest barranc, quan s'acabava, hi havia terra, no? No hi havia aigua. Era tot terra, no? El que hi havia després.
Sí.
Jo crec que l'home aquest volia saltar des del barranc. Clar, però o sigui, per passar-s'ho bé, per caure sobre algú tou, com que no hi havia aigua i no podia saltar sobre l'aigua, o sigui, allò que et saltes des d'un barranc o des d'un pont, sí. I caus a l'aigua, ell, com que no podia fer això, va dir, pues jo ho omplo de coixins i jantar Christmas, i ja està, i em tiro allà.
Clar, aquí l'avantatge que tens és que, per exemple, ara pots ser un accident, no et passarà res,
allà,
perquè tens
sí.
els coixins.
Allà,
o si et vols suïcidar només una miqueta, doncs...
Com et pots suïcidar només una miqueta?
Ah, no ho sé. Bueno, no ho sé, suïcides poc, perquè...
Però si no, o tot o res, no? Vull dir, si no, no, no ho considerem... Bueno. recordo que abans, no, abans al començament del programa no l'hem dit, hem escoltat la cançó de, una cançó de Smoking Souls,
sí,
que no me'n recordo del títol. Era una de les noves, la que fan en col·laboració amb Desacato. Ara, com que hem arribat a l'equador del programa, sí, us deixarem una petita música i seguirem amb més,
sí,
més quin parell. Quina, va, deixo triar, pots triar. Pots triar o Doctor Prats, mira-la, o Stromers, Poble Català. Quina vols, quina vols? Estem correglem. Qui m'en dona, qui m'en dona 5? Qui m'en dona 5? Qui m'en dona 5? Algú m'en dona 5? És per la subhasta.
Quina agrada més?
A mi les dues, que potser les he triat.
Sí, no, però quina dius, la que m'agrada més? Quina de les dues cançons t'enduria alguna illa deserta?
Doctor Prats, potser.
Vale, doncs poses Stromers.
Ja. Que bona. Pues ens veiem dintre de... Una cançó.
2 minuts i 32 segons. Ai, 35. 35, sí.
Som la flama que s'enlaira mentre va passant el temps. Som cançó que mai calla, alegre, combatent. Som de mar i de muntanya i de planes fins al cel.
Molt bé. No sabia què volia dir. Sí. Doncs aquesta és la cançó de Stromers, el poble català.
El poble català.
Pum, pum. Aixequem els porrons de vi. Quina gran frase.
Perquè som el poble català.
Tot i que a mi jo soc més de cervesa, però per un dia no li farem lleig. Quines creus que són, ara tornant al programa, quines creus que són les coses més rares que s'han trobat al mar? Deixa'm pujar la notícia. Em sembla que ja l'havia llegit igualment.
No ho sé...
Bueno, jo coses rares me n'he trobat moltíssimes. Això també.
Que sé, condons usats.
Sí, te'n pots trobar. Compreses també.
Compreses... no ho sé... peixos morts.
Sí, cagarros també.
Ah, per favor, quin fàstic.
No te n'has trobat mai? Floten. No.
Aquest ha sigut el perro que s'ha cagat al mar.
És que no podia aguantar.
Per favor!
Però vaig anar lluny, vaig nedar com 200 o 300 metres.
Ojo, eh?
Sí.
Què tenim aquí?
Michael Phelps.
O
Michael Phelps de Navàs, eh? No, però és còmode, vull dir... Ja...
No.
No, vull dir...
Ara no, no... Ai, quin fàstic, tio, és que per favor...
Si la naturalesa reclama i no hi ha vàters...
Però tu no has dit mai a casa teva què has de fer abans de marxar?
Sí, el meu avi sempre m'ho deia. Què s'ha de fer abans de sortir de casa, pailet? I jo, doncs pues mira, pixar, cagar i menjar. Molt bé! I llavors em deixava sortir. Però aquell dia no m'ho va dir. Ell se'n va anar abans que jo el vara fer el vermut. I jo quan vaig arribar allà... Però jo... Ja no sé, eren coses que passen. No m'has fet mai, tu?
No.
Prova-ho. Ja ho tens a la llista de coses per fer, d'Andreu Torres, cagar-se al mar. Doncs no, bé, la notícia no és un cagarro, sinó que la notícia diu així: troben a Austràlia una ampolla amb un missatge llançada al mar fa 132 anys.
Per un mateix que vindria a ser una compresa usada.
O el mateix que vindria a ser la meva edat, no? Pensava que sí. Què diries? Vale, ui, espera't, que m'ha sortit missatge aquí. Sí, va ser una ampolla de fa 132 anys. Formava part d'un programa de recerca alemany per conèixer els corrents oceànics. Fa algunes setmanes unes persones, no sé què, no, així, ho he traduït ràpid i he agafat la paraula vianantes i ho he traduït.
Vianants, sí, vianants.
Sí, uns vianants, fa unes setmanes uns vianants van trobar una ampolla vella de Ginebra en una platja de la illa de Wedge, al nord de Perth. La va trobar Tonya Ilman i li va cridar l'atenció. A dins, però, hi va trobar un missatge del 1886, és a dir, del segle XIX. La troballa l'ha documentat al Facebook i el seu marit en el seu propi blog. El seu marit es diu, és un fotògraf professional, jo no ho conec, i es diu Kim Ilman.
Home, i tant, tu diràs el
sí,
Kim.
Sí, el Kim. No, tu t'estàs confonent amb el Jong-un. Kim Jong-un. Pum-pum-pum. Vale, l'ampolla va ser trobada...
Valentíssim.
Ei, és que va fer riure tot el dolent que és. L'ampolla va trobar-se sense tap. I quan la van buidar de sorra, hi van descobrir un paperet enrotllat i lligat amb una cinta. El paper estava moll. I...
T'ho passes bé?
Molt.
Saps que això se sent, no?
Ah, sí?
Sí.
I el paper era moll i el van esperar arribar a casa per treure'l, per no fer-lo malbé. A casa van assecar el paper al forn i quan el van desenrotllar van veure que era un formulari imprès per les dues bandes i complet escrit a mà per un alemany. Malgrat haver estat sotmès a l'aigua de mar, en la part escrita a mà es podia llegir bé una data, 12 de juny del 1886. I s'hi detallava que s'havia llançat des del vaixell alemany Paula en un punt a alta mar a uns 950 km del lloc on es trobava, on s'havia trobat ara fa 132 anys. És a dir, el barco pues, estava a 1.000 quilòmetres de on es va trobar l'ampolla. Segons alguns mitjans australians, és l'ampolla amb missatge llançat al mar que ha passat més temps a ser descoberta. El rècord anterior el tenia una que va trigar 108 anys en ser trobada. La troballa va ser el 21 de gener i des de llavors els Ilman han investigat l'origen de l'ampolla i el seu missatge. L'arqueòleg marítim Ross Anderson va identificar que era una ampolla de Ginebra holandesa del segle XIX. Bé, més o menys les dates semblen coincidir. Doncs hi direu, i el motiu era per conèixer els corrents oceànics. Doncs sí, el capità del Paula no va llançar l'ampolla per iniciativa pròpia ni tampoc per ser un fet aïllat. Tot el contrari, la troballa ha servit per conèixer un ambiciós programa experimental de l'Observatori Naval Alemany. Aquest organisme va promoure el llançament de milers d'ampolles amb missatges similars per tots els oceans del món des dels vaixells alemanys entre 1864 i 1933. L'objectiu era localitzar i recollir informació sobre els corrents oceànics i per això el darrer dels missatges es demanava que el qui ho trobés enviés a Alemanya o a un consulat alemany informació d'on, quan i d'on i quan l'havien trobat. Creuant la informació des dels punts als moments de llançament en els llocs on s'havien trobat els permetia anar completant un mapa dels corrents oceans, com són aquí les tècniques que havien d'utilitzar. En aquest cas, l'ampolla no va servir per aquest objectiu, però s'ha fet famosa arreu del planeta.
Molt bé.
Com et quedes?
Home,
Estic jo ara per anar i tirar una ampolla al mar a veure de vidre de Ginebra del...
Perquè que la van tirar des d'Alemanya, llavors...
No, estava, no des d'Alemanya, des d'un barco alemany que anava navegant por ahí, que es deia el Paula. I ho van tirar des d'on estaven, ells es van marcar les coordenades, van dir, pues mira, ara estem en aquest punt, i van tirar l'ampolla. I on acaba? Pues ha acabat aquí, pues. Llavors intentaven d'endevinar més o menys quines corrents oceàniques havia seguit l'ampolla.
I llavors que un cop van d'allò, la van tornar a tirar al mar.
Qui?
On es va tornar a ser mai més.
Sí, l'han trobat al...
Sí, però tu dius que clar, que això servia com a... Jo et poso aquí on sóc ara...
No, però, no aquí... clar, però qui trobava l'ampolla, el que he dit, havia d'anar a enviar un correu, un missatge a Alemanya, o al consulat alemany, dient, l'he trobat aquí i aquesta hora
sí,
i aquest lloc.
Per tant, que arriben 132 anys tard, aquesta
o gent. Més. Ai, no, més no, vull dir... No. Vull dir, sí... Sí, no sé, ara m'has trencat, no sé què em vols preguntar.
No,
no, clar, sí, no,
per
no,
això
no,
que arriben tard la gent, perquè l'ampolla l'han
trobat 132 anys,
ara ja m'ha dit el map que està a la distància.
Sí, que aquesta ampolla no té funció del projecte naval.
Jo he corroborat el
sí,
que...
Sí, però això ja t'ho havia dit jo també.
Vale, no, jo t'he corroborat el que tu havies corroborat, saps?
Sí, clar. No, pues sí, és això.
Sí.
Pues aquesta era la notícia.
I tant.
Si en tens alguna més? Sí, no? Bueno, dic que queda programa. No hauran de fer alguna més. Com es nota que tu, quan estan a punt d'arribar a les 9, ja et ve la segona, eh?
Sí. Bueno, tu saps que l'Àfrica, diguem-ne, són... No tenen una democràcia, una tolerància, no?, que tenim nosaltres aquí als països.
Bueno, aquí en tenim una de tolerància que flipes, eh?
Sí, no?
Ja, bueno, amb tot el que està passant, tenim una tolerància...
Doncs, de moment encara a Espanya això no ha passat. I és que el president de Burundi ha tancat a la presó l'equip tècnic rival perquè li van fer petites patades en un partit de futbol. Tot va passar durant un partit entre l'Aleluia Futbol Club, equip del president Pierre Nkurunziza, i un de la ciutat de Kiremba, integrat per jugadors locals i refugiats del Congo. Seria el Barça-Madrid d'aquí d'Espanya. Un partit de futbol a Burundi va acabar amb la detenció de dues persones per un insòlit error. El president del país, Pierre Nkurunziza, o com es pronunciï, que...
Sí, em sembla que ho has pronunciat bé.
Que va jugar en un dels dos equips, diu haver patit patades durant...
O sigui, el propi president és part de l'equip, també.
Sí.
Em pensava que només era el comprador, o sigui, l'esponsor de l'equip.
No, és...
És jugador, també.
En el qual, doncs, en aquest derbi esportiu, hi va ordenar, doncs, apressar, doncs, l'equip tècnic de l'equip rival i del seu ajudant. Tot va passar al cap de setmana durant un partit de futbol disputat entre els dos equips que he dit abans.
Sí.
I una de les... Bueno, això que hem dit, eh? Aquests dos equips, que un estava integrat doncs, per jugadors locals i l'altre
sí,
doncs, per refugiats
sí.
Congolenys. El mandatari...
Es diu així, el...
Del Congo, no?
Congolenyo.
No, congolenyos, congolenyos en castellà, doncs congolenyos en català.
Vale.
El mandatari que juga de delanter centre, és a dir, Leo Messi de l'Àfrica, va ser derribat per diverses patades de diversos jugadors de l'equip rival i en diverses ocasions. Després del partit, Nkurunziza va ordenar enviar a la presó l'entrenador de l'equip rival, Kiriak Nzimbanzizi, i el seu primer...
Crec que és Edenzi.
Miquel Mutama.
Aquest encara.
Ambdós van ser acusats de conspiració contra el president, com va informar el diari espanyol AS. Aquests congolenys... aquests congolenys aparentment no coneixien el president perquè l'intimidaven fortament i el van atacar cada vegada que tenien la pilota i el van fer caure en diverses ocasions, mentre que els jugadors del Burundi van ser cuidadosos de no apropar-se gaire, com va afirmar l'agència AFP. I això, diguem-ne que des de l'abril del 2015, que va presentar la seva candidatura amb un controvertit tercer mandat, que allà al seu país es veu que només hi pot haver dos mandats, doncs va ser reelegit com a president de de Burundi. Era un informe acabat de fer, el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, que és portuguès, va criticar la voluntat...
Antonio Guterres? Molta gràcia, tio.
President persistent de les autoritats de Burundi de reformar la Constitució sense tenir en compte l'opinió de l'oposició.
Estupendo, fantàstic, meravellós. Sempre va bé tractar una miqueta d'esport. De moment hem tractat geografia, amb lo d'Austràlia. Mm-hmm. Hem tractat cinema. Hem tractat esport.
Sí.
La teva primera notícia... Bueno, hem tractat notícies d'àmbit social,
sí.
Bueno, del poble, amb aquell que robava.
Sí.
I la primera... I hem tractat una miqueta de pirotècnia.
Sí.
Bé, està molt bé. Doncs ara jo vinc aquí ja a fer potser l'última notícia del programa, perquè hem vist l'hora que és. La notícia va relacionada amb l'alcohol, cosa que has dit abans, que m'ha fet molta gràcia de que jo sóc un expert. Discrepo, conec gent que és molt més experta que jo. I la notícia diu així: beure alcohol podria allargar la teva vida segons un estudi. Un cop a l'any no fa mal. És la típica frase que podíem escoltar dels nostres grans, dels nostres avis i àvies, quan es posava el seu vinet. Des de fa uns anys, algunes investigacions científiques, com la publicada a la British Medical Journal el 2012, va sorgir que mitja copa de vi diària, vindrien a ser 5 grams d'alcohol, era la mesura òptima de consum per prevenir malalties cròniques. De fet, van assegurar que podria evitar o retardar 4.579 morts anuals al Regne Unit. Ara, un estudi de la Universitat de Califòrnia afirma que un consum d'alcohol moderat podria ajudar-te a sobrepassar els 90 anys. Per arribar a aquesta conclusió, els autors de l'estudi van analitzar els àmbits de 1.600 nonagenaris, no es diria així? Nonagenaris, i van descobrir que aquells que bevien una copa de vi al dia o un parell de cerveses presentaven un 18% menys de probabilitats de morir prematurament. Un secret de longevitat que va compartir Mildred Bowers per als amics. Mildred Bowers, Millie per als amics, no sé si, jo no sé qui és. El dia del seu 113è aniversari el 2016, que per descomptat va celebrar prenent una pinta,
sí,
a les 4 de la tarda. Una pinta és ja... és gros, eh? Prenc cervesa, tal i com va dir ella, diu: prenc cervesa, són ordres del metge. O sigui, el propi metge li va recomanar beure cervesa. Va confessar a aquesta noia el dia del seu aniversari. Aquest efecte de benefici també ho van destacar un grup de científics espanyols el 2014, que van assegurar que un consum moderat de cervesa pot prevenir accidents cardiovasculars, respiratoris, obesitat i envelliment celular. Vale, el que vindria a ser el pes a mi no m'ha afectat. Respiratoris sí, i envelliment celular només fa falta veure aquest cutis que tinc. Meravellós. No obstant això, el més sorprenent del treball de la neuròloga Claudia Kawas i el seu equip és que les dades van revelar que aquells que exercitaven de 15 a 45 minuts diàriament només redueixen les seves probabilitats en un 11. Per tant, beure alcohol, una copeta de vi o dos de cervesa al dia, et reduïa un 18. Fer esport 45 minuts, un 11.
Ah, oh, sí?
Senyoria, jo no tinc res més a declarar. Mare, per això no vaig al gimnàs. No tinc cap explicació per això, però crec fermament que beure moderadament millora la longevitat, va sentenciar Kawas, la neuròloga, durant la conferència anual de l'Associació Nord-Americana per l'Avançament de la Ciència. I bé, i fins aquí la notícia i el dia d'avui. Recordar-vos que la setmana que ve... És 17 ja, la setmana que ve, no? No?
Sí.
No. No, encara no, és 15.
Així.
Recordar-vos que la setmana que ve encara hi haurà programa, la següent farem una pausa, i ens veurem... Bueno, doncs això, ens veurem la setmana,
sí,
que ve amb
més
quin parell.
Amb
més
quin parell, llavors ja farem vacances de Setmana Santa, no?
Sí, que podríem aprofitar les vacances de Setmana Santa i fer l'entrevista.
Sí.
ja queixarem. O sigui, no dic de publicar-la, sinó fer-la en diferit. No estem gaire acostumats a fer-ho, sí. De ficar el programa gravat, però bueno,
clar,
a vegades la situació ho mereix. I més per entrevistar aquella persona. Pues res, fins aquí el programa d'avui. Ara ens despedirem amb una cançó, com hem dit, ja hem fet spoiler, de Doctor Prats, que es diu Mírala. I bé, res més per part meva. Ens veiem la setmana que ve amb més Quin Parell.
Exacte, no us donareu que tornem a ser dijous, eh, que sí?
Sí, sí, sí.
Sí, no? Lo... Vale. Bueno, és el que sol tenir.
Sí, és el que té. No,
després de dimecres ja vindrem nosaltres, eh?
Ai, sempre venim allà els dimecres,
sí.
Un dia que és alegre i trist a la vegada, sí. Perquè dius, estic a la meitat de la setmana, però tinc Quin Parell.
Exacte.
Us deixem!
Vinga.
Mira com m'enganyes, fas veure que no em miraves, aquesta nit farem de tot.